quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres en Toni Santos i en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem pendents de veure si s'incorporen el Toni Ramon i també el Domènec Miquel a aquesta tertúlia. Tinc diversos temes preparats per tractar aquesta tertúlia d'avui. M'agradaria començar amb unes declaracions que va fer la presidenta de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, que ha alertat del risc d'una nova bombolla immobiliària per la venda de blocs sencers de lloguer a fons estrangers que considera només especulatius. Ho ha dit en la seva compareixença a la comissió del Parlament que investiga la gestió de les caixes catalanes. Colau, que ha criticat que les entitats financeres segueixin sent tan poc transparents i que apliquin noves males praxis, ha afirmat que s'estan denunciant que s'estan establint les bases d'una nova bombolla i una nova onada de desnonaments per la venda d'edificis, com dèiem, a fons voltor. En aquest sentit, ha assegurat que el que va passar amb les hipoteques subprime als Estats Units ara s'està repetint, però amb els contractes de lloguer. Jordi?
Ah, jo he de començar?
Sí, va, dono bueno, la primera paraula.
Jo no sé si està produint una nova bombolla immobiliària, però en aquest país n'hi ha tantes de bombolles que no vindrà d'una. No, però és possible. A veure, calés, els calés segur que hi són. Els calés estan en algun lloc i hi ha gent que té molts calés. I suposo que la gent que té molts calés en fons d'inversió o el que sigui, doncs, bueno, doncs van buscant llocs per invertir-los. I la possibilitat d'invertir-los en uns pisos que van a la baixa, que han baixat molt de preu i tal, doncs és una. I pot ser perfectament possible. Aquest és un tema. I el segon tema que has tractat col·lateralment és la possibilitat de la venda del parc d'habitatges públics a un fons privat, que a mi em sembla una gran animalada, perquè és evident que quan un fons privat inverteix en el que sigui és per treure calés, i vol dir que aquell component social que ha de tenir l'habitatge públic, o que hi ha sensibilitat social que ha de tenir l'habitatge públic, sobretot cap als que tenen més problemes d'habitatge, però s'ha acabat, no? Perquè quan un compra pisos, siguin públics o no, i és un fons, el que vol és treure rendibilitat, tu. I si els llogaters no paguen o els llogaters tenen problemes, m'imagino que la sensibilitat és bastant menor del que la pugui tenir l'administració pública. Vull dir que, bueno, si la Colau diu això, i que suposo que deu tindre indicis, doncs, per alguna cosa deu ser, i realment seria lamentable que tornéssim amb les mateixes d'abans.
Toni, com ho veus?
Bueno, evidentment, comprar blocs de lloguer, que vol dir uns ingressos garantits durant 25 anys, això fa que si està baixant el preu de l'immoble, automàticament augmenta la rendibilitat, o sigui, és una obvietat que igual no calia ni dir, no? El qual passa a ser atraient per aquesta gent que busquen rendibilitats al voltant del 7, del 8, com a mínim. Normalment són curts, són immediatistes aquesta gent, és aquesta gent estan buscant el moment més baix per després vendre, revendre en el següent pujada de preus, o la primera pretesa o suposada pujada de preus. Aviam, els problemes històrics que han hagut amb aquestes coses normalment sempre han passat per la gestió del manteniment de les finques, perquè aquesta gent se'n despreocupen absolutament de la qualitat de vida de la gent allà dintre, sinó senzillament estan esperant 5 anys amb inversió zero per tornar-ho a revendre.
Que és el que estan fent els bancs ara, també.
Que és el que estan fent els bancs ara.
Que no paga la quota de la comunitat de propietaris.
Jo penso que el tema gros, a curt termini, anirà per aquí. Suposo que l'Anna, quan parla d'aquestes coses, aquesta no les especifica, però estan allà al darrere, no? Es fa difícil imaginar que un fons voltor estarà 25 anys amb una inversió. O sigui, això, en principi, va d'allò. Ara, evidentment, tots els contractes de lloguer que vagin acabant, perquè igual molts d'aquestes cases pues, van començar a fot 15 anys, etc. Tots els que vagin vencent, evidentment, aquesta gent se'n va al carrer, i suposo que és en aquest sentit el que s'expressa. Clar que és preocupant, sobretot quan tot el que ha nascut des d'una òptica de públic, que vol dir unes determinades garanties, una determinada seguretat, un determinat futur, avui això se'n va en el risc completament.
Domènec, bon dia.
Bon dia.
Què t'han semblat aquestes declaracions?
Bé, bueno, és que tornem a estar, diguéssim, sempre amb el mateix, no? Diguéssim, si ens venem al capital, doncs aleshores això ho pots fer una vegada, però no pots fer-ho dues. El patrimoni és el patrimoni. Si no mantenim aquest patrimoni, doncs ens quedem sense. I si hem de viure del patrimoni i no dels rendiments que genera, diguéssim, aquest patrimoni, anem malament. I això és una cosa que és absolutament evident. Ens hem començat venent edificis de la Generalitat per passar-los a convertir en coses de lloguer, però esclar, aquests lloguers a la llarga doncs resulta que són molt més cars, que per això es van comprar aquests edificis, per no haver de pagar lloguers, i en canvi ara tornem a caure doncs en aquestes trampes. En el cas del tema de l'habitatge, és evident que aquests fons d'inversió que busquen és la seva màxima rendibilitat possible, i per tant tots els aspectes humans que hi puguin haver-hi darrere, això no els interessa en absolut.
Algun comentari més?
No, no, no.
Doncs tinc una altra notícia d'economia. El govern espanyol torna a fer servir el fons de reserva de la Seguretat Social. Es tracta de 5.000 milions d'euros que la Tresoreria General de la Seguretat Social ha disposat per tal de fer efectiu el pagament de les pensions d'aquest mes, que consta de la nòmina ordinària i la paga extra de Nadal. Per al 20 de desembre hi ha previst una nova disposició de 428 milions d'euros del fons de reserva per liquidar l'IRPF d'aquestes prestacions, que rondarà, atenció, als 1.000 milions d'euros. A poc, doncs, van traient diners de la Guardiola. No sé fins a quin punt. Quedaran 53.743 milions d'euros un cop es treguin aquests milions que comentava.
A veure, aquí hi ha una trampa. Jo penso que aquí hi ha una trampa. Que és les prestacions, quan es paguen, quin origen tenen les prestacions. Val? Hi ha una diferència clara entre prestació contributiva i prestació no contributiva o política. És a dir, una persona que no ha contribuït al sistema, però en canvi l'Estat li reconeix el dret a una prestació del tipus que sigui, aquesta no ha estat no ha tingut un origen contributiu, sinó que ha estat una decisió política d'un determinat govern en un moment donat d'afavorir en aquell segment social, d'acord? No fa massa, suposo perquè ja no s'aguanta des de cap punt de vista, van començar a publicar l'import de les pensions no contributives que haurien d'anar a càrrec directament d'impostos. Càrrec d'impostos. O sigui, senyor Montoro, com a previsió de pagaments, no caixa de seguretat social, i pujaven 20.000 milions d'euros any. Amb la qual cosa vol dir que si el sistema de la seguretat social, amb totes les febleses que té avui en dia, encara seria autosuficient si l'Estat assumís a nivell de pressupostos que es paguen a través dels impostos totes les prestacions que no han estat contributives dintre de la Caixa de la Seguretat Social. És a dir, aquí hi ha una gran mentida.
Bueno, a veure, aquí hi ha dos temes, no? Perquè això... A veure, que el fons aquest es faci servir, igual, bueno, el fons està bé, que i quan més gros millor i tal, ara ens porta a la reflexió sobre el futur de les pensions. Aquí hi ha dues coses. Una és... per què forçosament només s'ha de pensar les pensions amb clau de contribució, no? Contributives? Pot haver una altra font d'alimentació que sigui la fiscalitat general i que siguin els impostos, no? I llavors entrarem aquí al camp de la reforma fiscal, qui paga, qui no paga, qui fa frau fiscal i tal i qual. Aquest és un debat. I l'altre és, cenyint-nos només amb la part contributiva... hi ha un debat que és una miqueta, bueno, a vegades s'amaga l'ou, no? Perquè només es parla d'envelliment, de que la demografia disminueix, que si hi haurà més treballadors que no... Però el gran tema és la situació de l'economia, és a dir, el que paga les pensions és la generació que està treballant, és la gent que està treballant. Si aquí treballa tothom, si hi ha unes bases, hi ha un treball de qualitat, hi ha unes bones bases de cotització, no ha d'haver cap problema per pagar les pensions de la gent, com s'ha fet històricament. Ah, el problema és clar, si hi ha un 25% d'atur, si aquest d'atur un és temporal, precari, amb unes baixes de cotització, en el cas que existeixin mínimes i tal, no hi ha prou calés per pagar les pensions. Anem a lo de sempre. És un problema d'economia, qualitat del treball, nivell de cotització, nivell d'incorporació de la dona al treball, etc etc. I per tant, jo crec que aquest debat amb tota la reforma aquesta dels pensions que s'ha fet s'ha amagat una mica l'ou. Es parla només amb criteris estrictament demogràfics, que d'altra banda són molt difícils de preveure, perquè bueno, aquest país a l'any 95 preveiem que seríem el 2011 6 milions d'habitants i som 7 milions i mig, no? Vull dir que normalment ara ja les previsions ja són que Espanya perdrà 4 milions d'aquí l'any 2022, em sembla, i tal. I el millor, escolta tu, el millor l'economia, tot això de la flota, i d'aquí 7 anys estem vivint una altra onada immigratòria, no ho sabem, vull dir.
Per cert, en referència a l'ocupació, l'atur registrat a Catalunya ha pujat en 4.512 persones al novembre i arriba ja al 638.344 desocupats. A l'estat espanyol ha baixat una miqueta, un 0,05%, 2.500 persones.
A l'agost i al setembre, ostres, tu, hem pujat 8.000, quan tothom sabia que era una cosa temporal, és que cada any és el mateix discurs. Arriba el setembre, surt el ministre o el conseller Puig, la crisi s'ha acabat, estem en ventall i tal, surt els sindicats, cal dir que això és temporal, ja, ve novembre, patapam, és una història que repeteix cada any. Va, digues alguna cosa, Toni.
Bon dia, Toni, benvingut.
Què tal, bon dia.
Estem aquí parlant de pensions, d'aquest
futur
tan negre, de la
vergonya immobiliària. No li falta anys per cobrar la pensió al Toni.
No la cobrarà.
Ha de colar. Ah, si tu i jo, Toni, ens no haurem d'anar a mirar-se pont, no?
No ens ho fotem tan negatiu, sí.
Jo crec que hauríem de comprar un tros, una barraqueta i
el que
ja
no
comença a plantar coses.
El que no sé si els 80 o els 85.
Com deia un amic meu, a casa meva un tros de carn per portar-te a la boca sempre el tindràs. Sí.
Ah, t'ho agraïm. Ah, no,
això és d'agrair, això és d'agrair. Doncs escolta, llarga vida al Jordi, que Jordi, ens haurà de posar un plat a taula si algun dia ens jubilem.
Cuines bé o no, però?
Un tros de carn, un plat. Sí.
Bueno, espero que no ens el posi damunt de la taula directament.
Però digues algú.
Cuines bé, Jordi, ja que hi ets.
Ahir vaig fer un estofat que no em va sortir malament.
Mira, doncs.
El proper dia tàper aquí a l'estudi.
Tenim un microones aquí a l'office, que li diuen a la redacció, vull dir que el dia que et llencis, Jordi...
No, ho tindré en compte.
Bé, podem tornar a reprendre la conversa que està...
Sí, a veure, agafant el fil de coses que ha dit en Jordi, que estic totalment d'acord, una cosa que em preocupa, sobretot, més que em preocupa, m'emprenya, és quan tenim notícia, no?, de que hem hagut de tocar dels estalvis, de la Guardiola, per poder acabar de pagar l'any, les pensions de l'any, diguéssim. M'emprenya quan sempre es ven, sobretot des dels governs de dretes, sobretot, però els d'esquerres, la veritat, tampoc no és que deixen bastant que desitjar, les pensions com una despesa, no?, com una mena de drama, com una despesa, com una sagnia que té a l'Estat. I després, l'altra gran mentida que ells mateixos no deixen anar, sobretot amb el procés que està visquent Catalunya, doncs de qui pagarà les pensions dels catalans, doncs quan passen aquestes coses automàticament ja veus en els mitjans de comunicació i les mateixes fonts ministerials ja t'ho diuen, de que si hem de tocar de les reserves, si hem de tocar d'aquesta Guardiola, és per l'elevat atur que hi ha. Per tant, el que deia el Jordi, les pensions les està pagant la població activa del moment. Amb tot això, doncs, és evident, no?, que l'economia, la situació econòmica d'aquest país, doncs, fa perillar aquest estat del benestar, però jo no voldria ser tan negatiu. Hi ha moltes mesures a prendre. Primer, el dia que reactivem l'economia, doncs aquest problema el anirem pal·liant, però després, quants diners estan cotitzant les SICAPs, quants diners se'n van a frau fiscal,
les SICAPs ja diu el nom.
Un 1%. Per tant, mesures per recaptar més i poder mantenir aquest estat del benestar, n'hi han. Llavors, utilitzar les pensions, no?, com aquell perill que amenaça la seguretat econòmica d'un estat, doncs és una immensa mentida. I per tant, cada vegada que veig notícies d'aquestes, doncs realment m'indigno força.
Algun comentari més sobre les pensions?
No, bueno, simplement és que és això, diguéssim, quan tu parles de la Guardiola i de treure diners a la Guardiola, per què punyetes es té una Guardiola sinó per treure diners? A part de posar-n'hi, esclar, evidentment, però vull dir, diguéssim, si no, de què et serveix? A veure, si tu, diguéssim, tens una llibreta a la caixa i vas posant diners i vas posant diners i resulta que aquells diners no els utilitzes mai, de què et serveixen aquells diners? És una mica per això, per justament per quan hi ha aquests moments de crisi, doncs puguis tenir un coixí que t'aturi, diguéssim, el cop. Doncs vale, això és el que està passant en aquests moments i per això, diguéssim, doncs s'utilitzen.
Va ser Aznar qui va impulsar aquest fons?
No? Això va ser el fons Pacte de Toledo, no? Pacte de Toledo, que jo crec que ja té quasi 20 anys, i ara estic parlant per parlar, perquè igual en té més o menys, jo crec que tot això ve del Pacte de Toledo.
Però poder no es va començar llavors, No tinc
clar. Que ve d'abans,
no, que no es comencés més tard a dotar. Una altra cosa és que estigués teoritzar, però dotar.
Home, el que va passar, tard, eh? Va, el que va passar, i és que ho diu el Domènec, és a moments de vaques magres, quan es, el que va passar és que en aquells moments, suposo que en aquells moments del, del 96, 97, el 2007, d'allò, suposo que vam aconseguir un rècord aquí de cotitzants, i això va generar molta Guardiola, sens dubte. Sí, sí. I la Guardiola la fa precisament per quan saps que els ingressos no entren, no? Vull dir, pues, bueno, escolta, si s'ha d'autoritzar...
És que aquest sistema de les pensions, que no és de capitalització, sinó que és purament caixa,
sí.
Si el que entri i el que surt en el mes, sí. Clar, té moments de glòria i moments de perversió. I ara estem en un moment de perversió.
Moments que poden ser llargs, però bueno.
Quan parlo de moments, parlo de moments...
No, sí, sí, època. No, època és tampoc, allò...
He trobat la resposta. El president del govern espanyol, José María Aznar, l'any 99 va dir que per primera vegada els pressupostos de l'Estat per al 2000 inclourien un fons de reserva que garantiria el pagament de les pensions davant de futurs problemes. La creació del fons estava prevista en el Pacte de Toledo, firmat el 1996, posa aquí, però fins a aquell moment no s'havia plasmat, bueno, una dotació pressupostària.
El moment de les vaques grasses va néixer, exacte, efectivament, 96-99 és quan es posa en marxa.
És que veure tots aquests fons abans anaven directament a la Caixa d'Hisenda.
Sí.
O sigui, durant
exacte.
Molts anys
i gent
tot
que això es diluïa
fent carreteres, per entendre'ns, amb la qual encara era més pervers el sistema.
És que, si amb última ràtio tots els clients surten del mateix lloc, si ens posem a pan tots els clients surten del
mateix
lloc.
Però hi ha coses finalistes,
sí.
I coses globals, i les cotitzacions sempre han tingut la consideració de finalistes,
sí,
perquè és que si no podríem estar jugant amb el que volguessin.
És prestacions contributives que clar, diuen, sí.
A veure, ara els posaré un tall de veu. Súmate donarà a conèixer Sant Cugat, el Centre Popular Andalús, del seu projecte de suport i promoció de l'independentisme entre la ciutadania de cultura castellana. Escoltem el coordinador del Vallès Occidental de Súmate, Marc Santín.
Nosotros apostamos por el simple Estado propio catalán, eso sin duda. Lo que queremos es quitar el miedo principal, segundo, participación, y tercero, apostar por el sí. Queremos que la gente que se siente catalana y española por igual, el día de la consulta, vote sí, un sí como una catedral de grande. Pero que tenga argumentos, y nosotros hacemos eso, mediante nuestros testimonios que van por toda Cataluña, dando su experiencia, apostando realmente por el sí.
L'acte es farà dissabte de la setmana vinent i vol, a través de testimonis i arguments, treure la por i fomentar la participació a la consulta i promoure l'independentisme entre la ciutadania que se sent tan espanyola com catalana. Què els sembla?
A mi, independentment de la meva consideració del sí o el no, a mi que surtin moviments aquests que trenquin... A veure si m'explico. Que no identifiquin vots i tal i qual amb identitat, és a dir, que trenquin el debat identitari, o sigui que el debat del sí o no sigui identitari, sinó que sigui estrictament polític, independentment del que pugui pensar, a mi sembla bé, sembla que està molt bé, perquè aleshores situes el vot, i que cadascú voti el que vulgui, en l'àmbit polític, de competències, d'autogovern, d'organització política, i no en l'àmbit identitari. A mi tots aquests moviments que tinguin caràcter transversal, sortint d'on surti, a mi sembla molt bé.
Home, jo crec que demostren la normalitat d'un país que alguns intenten carregar-se i que sobretot intenten negar, no?, aquesta realitat o màxima normalitat, de la mateixa manera que hi ha gent catalana parlant que pot defensar el no i està defensant el no, doncs normalitza molt l'estat de la qüestió, doncs, que hi hagi gent d'origen espanyol i encara avui, doncs, castellano parlant, que estigui defensant. Primer una consulta, per tant, bueno, demòcrates, està bé, i a més en aquest cas, doncs, el sí a que Catalunya pugui gaudir d'un estat propi, per tant, doncs és una patada a la boca en tota aquesta argumentació, doncs, de la divisió, de que sembla que a Catalunya hi hagi una ratlla al mig del carrer, no?, i uns estiguem a un costat i els altres als altres, etcètera, no? Per tant, normalitza el que és el debat i el posa més en la centralitat, ara sí, política i social d'aquest país.
Toni.
Sí, vull dir, a mi el que m'agrada és que, bueno, penso que començar a assumir per part de tothom que si és català parlant en castellà també és un element positiu, no? També és un element positiu perquè aquest és un país bilingüista. I això també inclou una normalització respecte a les consciències de molta gent, que aquestes persones s'estan dient, suposadament votaré sí a la independència de mi país, i ho estan dient amb una llengua que per molta gent és una llengua estrangera. M'explico, quan per molts tota la vida han reivindicat que escolta, aquí hi ha el que hi ha i encara gràcies,
i encara gràcies. Penso que, com deia el Toni, ens porta cap a la normalització, fins i tot d'aquesta quotidianitat, no? Que malauradament se l'han apropiat determinades opcions polítiques, com per exemple Ciutadans, quan això pertany a la normalitat absoluta dintre de les famílies, dintre del carrer, dintre dels partits polítics, dintre de tot, perquè cadascú s'expressa amb la llengua que sap i encantat que s'expressin.
Domènec.
No, és que això de ser l'últim sempre...
Ai, perdona, no ho faig... No ho faig expressament, no.
Deixa parlar la intervenció, tu,
ja no queda aquelles coses a
dir. Després comença per ell.
Sí, després.
A mi, com que sempre fa parlar el primer, no tinc problema.
No, perquè tu dispares sempre ràpid.
I si no mossegues el micro, no hi ha problema.
No, home, però és això, és ben bé, diguéssim, és un procés de normalització i, per una altra banda, a veure, és que Ciutadanos, diguéssim, agafa una actitud molt determinada, vull dir, això que el Rivera és, evidentment, és bilingüe, perquè tant parla amb una com l'altra, però, vull dir, amb un mateix discurs va saltant d'idioma, però de totes formes...
Bueno, per mi ideologia monolingüe,
Sí.
És el rerefons.
Però, vull dir, en fi, demostra la seva sapiència i la seva... Però, bueno, no, em sembla, diguéssim, d'una normalitat que està molt bé.
No, a més, a mi em sembla que el tema polític està molt bé que es destida el tema identitari. Tu la identitat tens la que vols. I a més la identitat és plural, és molt diversa i els elements que conformen la teva identitat tenen procedències diverses. Llavors està molt bé que tu reivindiquis no, jo la meva identitat a més que ningú me la qüestioni perquè me la faig jo i ningú hi ha d'entrar-hi. Això és molt diferent a dir, bueno, en un moment determinat per una sèrie de factors, quin posicionament polític agafa en aquest tema. Llavors pot ser molt divers.
També és important que es facin al Centre Popular Andalús, perquè el Centre Popular Andalús hi ha hagut uns anys que ha tingut unes determinades tendències. I ha tingut uns determinats...
Suposo que no és neutre, a veure, ja suposo que no és neutre que ho facin allà, i em sembla bé.
Què passava al Centre Popular Andalús?
No, a part tot el...
Perquè hi ha hagut presidents i presidents.
No, t'ho pregunto, no.
No, però dius, espera, diguem-ne, el Centre Popular Andalús, tu el pots veure de moltes maneres, el pots veure com a l'últim reducte de la gent que s'ha trencat allà per mantenir el seu d'allò andalús i tal, o la gent que senzillament es reuneix perquè té una procedència comuna i a més té una amistat i tal, però que està plenament integrada en el seu entorn, no? Vull dir, hi ha lectures diferents. Jo crec que això va cap a la segona lectura, de dir, escolteu, vull dir, a veure, sou de procedència andalusa, teniu el vostre centre andalús, però us interessa el futur d'aquest país i teniu dret a opinar i a arreglar-vos amb la posició que us doni la gana. No som una cosa a part, per entendre, no?
Exacte.
Això, una altra cosa és la història d'aquests centres com el de Sant Cugat, que sabem, i amb tots els respectes que té els dies comptats, perquè això tenia un sentit fa 40 anys, els fills, nets i tal, escolta, tu estàs en altra història i el dia que aquests senyors, que ja tenen una certa edat, doncs ho deixin córrer, això es tanca, no? I això, aquesta reflexió va per qualsevol casal d'aquest tipus, no? Que té una vida, un recorregut determinat.
Sí, no posarem noms, però l'altre dia que em vaig trobar la persona en qüestió a la festa tardor li vaig comentar que la poso d'exemple sovint, no? Quan amb alguna trobada així familiar doncs surten temes com aquest de la divisió i que ens estem carregant, no?, la cohesió, etc. Doncs, a veure, hi ha una persona que balla amb un dels grups de flamenc del CPA i que a més és professora i ballarina de l'Esbar Sant Cugat. Per tant, per mi aquest és el país. I aquesta és la grandesa que té aquest país. I per tant, la presentació de Súmate, home, no sé si farà canviar d'opinió algun partit sobre les subvencions o els deutes amb el CPA, perquè tot sigui dit de passada.
Ara en parlarem d'això.
Però per mi és l'exemple més clar de la immensa mentida que Ciutadans i Partit Popular doncs estan venent pel món i que malauradament algun sector del PSOE comença a comprar.
El Toni feia referència al fet que el CPA està negociant l'ús del seu auditori per fer front al deute que té en Promusa, que són 216.000 euros, i just després de sortir aquesta notícia, d'explicar-la a Cugat.cat, el PP va sortir corrent demanant a l'Ajuntament que es perdonés aquest deute al CPA. Suposo que anava per aquí, no, Toni?
El deute envers aquí?
En Promusa.
En Promusa. Deute? Pel pagament de les... Bueno, a veure, jo no sé com està el deute...
216.000 euros.
Vale, d'un parament compromès amb tota l'operació, no? A veure, no pot ser en cap cas, fins on arriba el meu coneixement i el que recordo de la, del conveni que es va signar entre l'Ajuntament i el CPA a l'ús de l'auditori, perquè ja està compromès. A l'ús de l'auditori ja estava compromès que l'Ajuntament tenia dret, ell directament, o les entitats a través de l'Ajuntament, a utilitzar-ho com una contrapartida dels diners que es van abocar allà. Per tant, no pot ser, vull dir, un altre element de negociació de perdonar el deute. De totes maneres, a veure, i aquesta reflexió la podríem generalitzar perquè tenim el Montanyenc, ja tenim la Unió, que és el
problema... Ara parlem de la Unió.
És un problema generalitzat i només el CPA. Bueno, es veia venir, igual que el Montanyenc, es veia venir que això el CPA no... És el que t'estava dient ara, que no s'aguantaria molt temps, vull dir, i llavors, vull dir... A veure, jo crec que s'ha de fer una reflexió de caràcter general, no? Fins a quin punt l'Ajuntament ha d'abocar diners amb aquest tipus d'entitats, o si s'ha de fer un altre tipus de previsions, però és el que deia abans, el CPA ja se sabia fa 15 anys quan es va fer l'operació, que tenia una vida molt determinada, ja que anava a la baixa, que tenia molt poca activitat, i que, bueno, es va optar per fer aquell gran local, i, bueno...
Però, a més, el CPA hi ha més problemes, eh? Bueno, si tu recordes, diguéssim, al CPA hi havia uns socis que eren socis capitalistes,
sí,
i que quan es va fer aquest local, sí, hi va haver-hi un retorn d'aquests, sí, capitals que, sí, el president, sí, que s'havien posat, etcètera, sí, sí, etcètera, sí, que, sí, no van anar al CPA, sinó que van anar a les butxaques, sí, aquests senyors.
Sí, 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 sí.
Amb el qual, diguéssim, si ara tenen un dèficit, diguéssim, també hi ha alguna altra cosa més a darrere, eh?
No. A veure, el que hi ha i jo crec que ha passat a altres entitats, que no hi ha prou vida associativa allà per mantenir allò, i deixem de punyetes. I el que hi ha, i el que hi ha és que, com altres local, un altre local, que també com tota entitat està en els estatuts i tal, que això acabarà sent de l'Ajuntament aquest edifici un dia més aviat o més tard, perquè l'entitat acabarà o tindrà prou amb un quarto, perdó, no vull ser despectiu, i aquell edifici acabarà sent el municipal, i Això està cantat, això.
Sí.
Se sabia que allò no es podria mantenir, home. I és que ja de vegades...
Bueno, però com tots vèiem
que el Comuntament no es mantindria, que ja es va fer al costat de l'Ajuntament, però veien que tornaria a ser de l'Ajuntament. Hi ha coses que són d'una evidència aclaparadora. I amb perdó de tots els socis, eh? Vull dir que no, però és una evidència.
Sí, però després ha sentit l'administració salvar una entitat, sí, amb els diners de tothom.
No, però és que jo...
Però hi ha operacions bones, eh? Perquè...
Però allò va ser una trampa de l'administració directament. A veure, no tots els socis, puc assegurar, perquè jo era un dels que vaig votar en contra, diguéssim, estava d'acord amb aquest projecte, eh? Perquè això ja es veia que no sortiria. Era cantat. I a més, teníem l'experiència del refugi, eh? Que vull dir que sembla mentida, diguéssim, doncs com va anar el SOS. Ara, jo també et diré una cosa, quan hi va haver lo del refugi, doncs que va ser una altra operació d'aquestes, que va ser un embolic, diguéssim, tremendo, l'assemblea que es va aprovar el refugi érem 14 persones, de les quals 6 vam votar en contra i 8 vam votar a favor, sobre una entitat que llavors en aquella època devia tenir 1.800 socis. Clar, mentre les entitats funcionin així, no hi ha res a fer.
Però bueno, nosaltres estaven refugiats.
No, però hi ha operacions, a veure, aquesta operació és bona, de llogaters de la plaça Barcelona a propietaris del carrer Sant Bartomeu. No? Les dues fotografies, fotografia inicial, fotografia final, clar. Ara, pel mig...
Et deixes interinatge, eh?
Interinatge i els dos rescats. L'únic que jo, com a persona vinculada a una entitat... Doncs veig amb optimisme, eh? Vull dir que el Club Montanyenc acabi bé, la Unió acabi bé, si ara es disculpa el deute del CPA, doncs, jo crec que... Sí. Suposo que hi haurà equitat, i per tant resoldrem molts problemes.
Toni, a veure, sabeu bé, i ahir ho parlàvem en un altre àmbit, que va sortir el tema de la Unió, no? Després, si vols, dones les dades. A veure, a mi, em sabeu bé, soluciona una cosa quan trobes davant de l'inevitable. L'Ajuntament ha d'actuar perquè et trobes davant de l'inevitable, és que no hi ha alternativa. O sigui, el CPA o es posava aquesta solució, no es podia obrir aquell carrer, no sé què. La Unió, posem 1.200.000 euros, o senzillament se'n van orris i es tanca i s'ho queden els creditors, no? Llavors estàs davant d'una situació alternativa. Però clar, i aquí anem a la ciutadania, i nosaltres aquí estem parlant com a ciutadans. Quan estàs posant diner públic tens dret a opinar. I tens la dreta a dir la teva. Jo dic, ostres, hauríem de plantejar-nos una reflexió fins a quin punt que estem fent malament, perquè, carai, l'única aliança que hi ha aquí entre societat civil organitzada i ajuntament és dir-li, escolti, posi calés per salvar-me. Potser alguna cosa estem fent malament, eh? Estic simplificant, però alguna cosa devem estar fent malament.
Però en el cas de Club Montanyenc va ser una qüestió, diguéssim, de necessitats mútues, eh? i això, vull dir, tampoc no es pot oblidar, eh? Recordeu que aquell terreny tenia una qualificació i que tenia una determinada procedència, eh?
Sí.
I que, per tant, diguéssim, anava molt bé que hi hagués un equipament esportiu per justificar que es pogués fer l'Ajuntament al costat, perquè, si no, altrament no s'hauria pogut
fer. Bueno, però llavors va ser una operació maquiavèlica o absolutament programada.
Perfectament.
Bueno, però algú s'hi va posar bé, eh?
Vale, d'acord.
Si va ser així, algú s'hi va posar bé.
Però digueu noms, digueu noms.
D'acord.
Home, l'alcalde, aleshores, en Recoder, i el president era el
que... Vols dir que estaven...
No.
Un edifici que sabien que la llarga l'acabarien ocupant completament?
Sí, com diu el
Pregunto, pregunto.
Tot era una operació per permetre maquillar un equipament que, en teoria, segons el donant el seu dia, va dir que havia de ser sempre de caràcter esportiu.
Senyor Marjana?
Sí.
Si aquest era... No, expliquem-ho, perquè la gent ens escolta a casa i no sabem de què
parlem. No, 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 o havien dues ments... privilegiades o meravelloses com la pel·lícula, que deien, aquesta és l'única manera de construir l'Ajuntament i farem aquest muntatge que durarà un temps i després us ho quedareu tot. I no, bueno, algú ho va programar tot o ha sigut una carambola, no ho sé. Però en tot cas, el que, en aparença, el que es veu des de fora és que l'operació, des del punt de vista financer del muntanyenc, ha sigut desastrosa. Algú va fer els números? Vaja, no m'ha màquina de calcular. No, els devia fotre amunt.
No, però això, em va semblar, és un tema que ja es va discutir.
Vale.
Ja deia que una cosa era el pressupost i una altra cosa era el pla financer. I l'edifici es va fer en pressupost, però no es va fer en pla financer.
Ja, no, d'acord.
Vale. Doncs d'aquí plora la criatura.
Pues, bueno, pues...
A part d'aquí van haver-hi alguns altres incidents. Es va començar a construir primer el club, sí. Llavors ens va resultar que, com que es construïa el club, i el club només tenia una planta soterrani, però l'Ajuntament en tindria dues, es va tenir que fer part d'obra de l'Ajuntament, que aquesta obra no la va pagar l'Ajuntament, sinó que la va pagar el club, i que després representa que l'Ajuntament li havia pagat al club, el qual li va crear unes càrregues financeres. És una mica complicat.
Bueno, però, dir, no. Però com deia...
Sí, jo penso que hi va haver-hi una certa enredada que va ser
però Domènec,
clar,
com va dir-se que era Lluís XI, sempre ens quedarà el rocòdrom.
Sí, exacte, exacte. Sí, sempre ens quedarà el rocòdrom. Sí.
Aviam, el problema... Per,
sí, jo penso... I continuarem justificant que és una zona esportiva.
I jo penso que el problema per part del governant, que és el que decideix o finalment si posa diners en una entitat o no, és esbrinar si allò és una fugida endavant o allò realment és una situació temporal que es pot corregir. O sigui, jo a mi dono la sensació, vaig viure allò del muntanyenc molt desquillada, però allò tenia tots els números de que era una fugida endavant. Era una fugida endavant, somiant amb una duplicació de socis, si no recordo malament, en aquella època hi havia 2.000, preveien fer-ne 4.000 en 15 dies, bueno, aquestes bombolles de les que, evidentment, en tenim experiència. El que no se sap és si mantenint determinades entitats no estàs col·laborant amb una bombolla. És a dir, si com a mínim l'entitat no és capaç de quadrar el seu ordinari, no és capaç de quadrar el seu ordinari a través de les quotes i d'un potencial conveni amb l'Ajuntament, que interessi fonamentalment a l'Ajuntament, perquè no en té cap obligació, Com a mínim aquests números no siguin quadrats, aquella entitat és inviable. Llavors, a partir d'aquí, fes el dibuix que vulguis, però aquella entitat té la categoria d'inviable. Ara, que hi ha una deute acumulada i, en canvi, l'ordinari està mitjanament endreçat, sempre et pots imaginar operacions complementàries. No sé, seria la meva manera com a gestor d'enfocar el tema, no? Ara, si l'ordinari no quadra, no cal que facis fugides endavant, perquè allò està condemnat avui, demà o demà passat a morir. I escolta, és part de la història, a néixer i morir.
Sí, sí, però tu saps molt bé que, en fi, aquí hi ha hagut qui ha suposat que l'Ajuntament havia de contribuir en els ordinaris de les entitats. I jo penso que això és un error claríssim. L'ordinari és l'ordinari. I aleshores, si hi ha unes actuacions extraordinàries que reverteixen sobre el conjunt de la ciutat, aleshores justifica que hi hagin diners públics. Si no, no.
Jo crec que depèn de l'activitat que es desenvolupi, no? O sigui, una de les queixes, no?, que sobretot des de casa nostra hem fet més vegades, o reflexions, més que queixes, perquè tirem endavant perquè es posa el fre de mà en un moment molt concret i es deixen de fer activitats, es deixen d'ocupar locals, etc. Per tant, hi ha un estalvi important. I dues, doncs, perquè es planteja a l'administració l'oportunitat d'una col·laboració que ja feia temps que es venia plantejant, però que els moments de crisi sempre faciliten, que era, doncs, aquesta via paral·lela que l'Ajuntament, i no l'Ajuntament de Sant Cugat, malauradament ho fan molts ajuntaments i ho fan moltes administracions, doncs fer via paral·lela, reproduir programes o projectes o activitats que es fan des de les entitats a un cost molt més superior, doncs em sembla que és una oportunitat. Nosaltres vam calcular, per un 20% del que s'estava gastant l'Ajuntament en aquell moment, en l'any que es va calcular, era el que nosaltres necessitàvem per dotar la ciutat de moltes més places que les que estava dotant l'Ajuntament. O sigui, aquesta és la reflexió que fem. I aquí entra ordinari. O sigui, aquí evidentment hi ha ordinari, aquest conveni també és per ordinari. No és que depèn de l'activitat i del servei que estiguis oferint a la ciutadania, si interessa o no interessa, si tens resposta o no tens resposta, i si pot ser un estalvi per l'administració aquesta col·laboració amb col·lectius i entitats.
Toni, com una cosa és una entitat i una altra cosa és una empresa de serveis, i aquí hi ha hagut una certa tendència de vegades anar convertint entitats en empreses de serveis, que em sembla, diguéssim, molt lícit que existeixin les empreses de serveis, però no confonguem els termes. Una cosa és l'associacionisme, i l'associacionisme s'ha de basar en les cotitzacions dels socis, i una altra cosa és de que una gent decideixi crear una empresa de serveis, diguéssim, i que això sigui útil a la ciutat. I són dos conceptes diferents.
És que,
però si de l'associacionisme, sense l'associacionisme, si les administracions, ja no els ajuntaments, haguessin d'assumir tota la feina que es fa des de les entitats, bueno, no hi hauria diners. Però hi hauria prou diners. Per tant, jo crec que l'oportunitat
per això jo
que genera...
que les associacions han de basar-se el seu ordinari amb les cotitzacions dels socis, que per això són una associació. A veure, estem confonent els termes.
No, però a veure,
el que no entenc és, en un país on se subvenciona la compra de vehicles, on se subvenciona la indústria farmacèutica, on se subvenciona tot el que és la subvenció a l'entitat cultural, social, no sé, ens fem aquí doncs uns qüestionaments, no? I, hosti,
jo
que valorem els resultats. O sigui,
una cosa
si l'Ajuntament hagués de donar...
Una cosa és el funcionament ordinari i una altra cosa és aquest funcionament extraordinari que serveix, diguéssim, o que reverteixen a la població. Per aquest concepte, a mi em sembla perfectament lícit que hi hagi, diguéssim, subvencions. El que no em sembla bé és que, reverteixi, diguéssim, sobre l'ordinari. Si tu vas a sopar, el sopar te'l pagues tu.
Sí.
No pensis que te'l subvencionen.
Si tu dones uns serveis i unes activitats doncs que hi ha una resposta ciutadana, doncs valorem si aquests 2.800... O sigui, en el nostre cas, els 2.800... Els 2.800 usuaris anuals, l'Ajuntament hagués de fer l'activitat que venen a fer a casa nostra...
Estem en un debat que no té sortida. La conversió... No té sortida i no té sentit mirar enrere. La conversió d'entitats mantingudes pels seus socis a entitats de serveis, això és irreversible. Cap entitat pot mantenir-ho els seus socis, això ho hem d'assumir-ho. No sé si ens entitats molt concretes, molt petites, tal, això val pel 99% de les entitats. Llavors, no podem exigir perquè hauríem de tancar el 99% que es mantinguin només amb les quotes dels seus socis. De manera que, encara que històricament ha sigut així, jo totes les entitats que m'apuntava quan era petit des dels escoltes o no sé què, ens ho pagàvem nosaltres. Per això és irreversible. Aleshores, com que això és així, jo crec que ho hem d'assumir-ho tots. Hi ha d'haver un debat lleial entre administració i entitats de dir, miri, escolti, aquesta és la meva oferta, a veure com ho fem perquè això considerem que té un interès social i tal. Jo crec que aquí... Home, hi ha algunes entitats que s'han equivocat, no? Perquè, no, és que jo sóc entitat, som entitat, nosaltres el nostre patrimoni, no sé què, i només vas a l'administració quan ja no queda altre remei que estàs, que ja allò t'entra per la boca. Això va pel Comentallenc i va per la Unió. Perquè quantes assemblees de socis, quantes resistències ha hagut per part dels socis de la Unió de no arribar a un acord amb l'Ajuntament per abordar el tema? S'ha abordat a l'últim moment quan no havia altra solució. Per allò que l'entitat és nostra i tal. No, escolti, si vostè no té un projecte sòlid que es mantengui per si mateix, l'entitat no és seva. L'entitat haurà de buscar algun acord amb l'administració per veure com se generen sinergies i com la salvem. I això també val pel Comuntallenc. Jo crec que és el tema, és aquesta falta de sinceritat de dir, escolti, nosaltres no tenim projecte per mantenir això. Ens ho ha de mantenir l'administració, però parlem-ne des del primer moment. És el que jo reivindico, aquest diàleg franc per les dues parts, generar una simbiosi que es beneficiï a tots, ja que estem fotent diners públics. No sé si m'explico, perquè... I això m'imagino que és vàlid per tots els municipis de Catalunya. demana que avui ja no hi ha ni una entitat que es mantingui amb la quota dels seus socis.
Hi ha bastantes entitats que es mantenen amb les quotes dels seus socis.
Sí, però de les significatives que facin moltes activitats i que tinguin una vocació, sobretot de projecció cap enfora, poques.
Però Jordi, moltes, això s'ha equilibrat, primer a través d'una cosa que es deia subvenció,
sí,
i després una cosa que s'ha dit conveni. Sí. Ha sigut una manera d'endreçar el concepte de subvenció, deixar-lo de que fos tan absolutament influenciable per l'opinió del que mana, i sinó que els tècnics municipals, per exemple, participin i elaborin un d'allò que com a mínim li donin una cobertura més endreçada. Aquesta ha sigut la tendència. Mira, aquí Sant Cugat jo penso que per acabar de complicar aquesta lectura, que penso que tots teniu raó, tant l'un com l'altre, escoltant-nos, hi ha el que l'Ajuntament ha volgut tenir mai, un centre cívic en condicions, o una casa de cultura en condicions, amb un director, un pressupost, un equipament, com Déu mana. Com que això no hi ha sigut, tot aquest efecte substitutori de part de les entitats és el que dona raó en part a el que està preconitzant el Toni Ramon. Perquè també, si tot això l'Ajuntament hagués agafat un determinat, no diré la paraula dirigim-ne, un determinat protagonisme amb totes aquestes coses, i això fos una dinàmica ja molt assentada, com està a tots els barris de Barcelona i com està a la major part de poblacions de les Rodalies, possiblement el debat estaria més net. Possiblement seria més net. Aquí està contaminat també per aquest element de complementarietat, de que històricament l'Ajuntament no ha volgut fer i en canvi ha deixat que ho fessin els altres, no sé. Això també contamina aquesta anàlisi. Ara, finalment, és fred, eh? És un tema de números, de convenis, d'ordinari i de viabilitats, eh? No pots ficar-hi sentiments més enllà d'un cert cost, eh?
Perquè la cosa claríssima, al moment que tu, una entitat, estàs posant diners públics perquè sobrevisqui, deixa de ser una cosa privada dels seus socis i passa a ser una cosa d'interès general.
O com a mínim opinable.
D'interès general.
Però això és que, en el nostre cas, que portem 3 anys de negociació i encara no tenim el conveni, s'ha de dir que, també per parlar clar, vull dir, també l'Ajuntament ha millorat les condicions, no seria injust dir el contrari, però diguéssim, establir la relació que ha d'haver-hi entre entitat i administració està costant moltíssim. Ara, que la gent tampoc que ens estigui escoltant no es pensi que l'Ajuntament o les administracions deixen anar calés a les entitats i aquí hi ha un... en absolut, sense haver-hi conveni, ens han demanat de papers, no us ho podeu imaginar. Ara, entenc que me'ls demanin, i els treballem, els entreguem, els ensenyem, i escolta, si cal, la talla de la roba de tots els treballadors i professors de la casa, Ara bé, torno amb la reflexió d'abans, plantegem-nos que donar 25 a una entitat és que la ciutadania rebi 100. És això. Llavors, amb tot el control que calgui, amb la mediació, administració, entitat, doncs per fer allò que la ciutadania està requerint o està demanant, evidentment, però l'oportunitat de col·laboració, aquesta col·laboració público-privada que l'Ajuntament només fa complir-se la boca i que no té cap problema per fer-ho amb una empresa privada per una sala de concerts o que no té cap problema per fer-ho per el projecte Smart City, doncs que no hi hagi tampoc cap problema per fer-ho amb el tercer sector, amb entitats. Només estic dient això. Es pot col·laborar público-privadament amb empreses, però amb entitats, costa molt. No vol dir que no s'estigui fent, que no s'estigui implantant i que no estiguem millorant, que s'està millorant, i força. Però no hem acabat de tancar aquest problema o aquest debat.
Bé, potser és un debat sense fi, no? Aquest de la col·laboració entre la societat
civil. Home, jo crec que no.
No, vull dir, és un debat, un debat permanent. Trobar el punt entre col·laboració del sector la societat civil organitzada i l'administració, suposo que és trobar l'equilibri, serà un debat permanent.
De tota manera, amb la quantitat de convenis que s'han arribat a establir, sembla increïble que costi tant aquí d'aquest tema sortir-se'n, perquè hi ha tradicions a Catalunya sobre models de conveni, n'hi ha de totes menes, mides i colors.
No, el que passa és que ara t'ho poso, també hi ha una cosa, també hi ha un element que es diu possibles, no? També estem en un moment de retallades.
També eren per l'oportunitat, jo crec que en una situació de no crisi, no sé si tantes entitats haguessin aconseguit acords i convenis com els que s'han aconseguit, eh? I després una altra reflexió, parlàvem de la Unió, que em sabria greu, no? I amb declaracions que sento, doncs, que la Unió pugui acabar sent no una sala B, sinó una sala C per entitats, per teatre amateur, per... I això és una cosa que em regira bastant l'estómac. Si fem l'acord amb la Unió, que hi estic 100% a favor, doncs l'hem de posar al primer nivell cultural de la ciutat. O sigui, la mateixa difusió, importància que li puguem donar al concert de la Simfònica en el Teatre Auditori, li hem de donar a l'activitat i a la programació del teatre.
Absolutament d'acord. El consorci que es crearà, doncs, ho ha de treballar, això. Estic absolutament d'acord.
Hem de marxar. Jordi Casas, Toni Ramon, Domènec Miquel i Toni Santos, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bé. Molt bon dia.
Esperem.